És temps per a Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi, amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Una ciutat que, amb música de dos cantautors, clourà la celebració del 9 d'octubre. Serà aquest diumenge al Teatre Calderón, on Joan Isaac i Andreu Valor protagonitzaran Sense perdre la cançó. En els compassos previs a aquesta actuació anem a parlar amb ells perquè els donen un tast del que presentaran a l'escenari alcoià. La pintura també serà protagonista a la secció d'avui, ja que els il·lustrarem les obres que configuren l'exposició La memòria del temps de Pauline Laporta. Parlarem amb José Luis Antequera, comissari d'aquesta exposició, que els donarà detalls d'aquesta pintora alcoiana i del que podem veure a la mostra que està oberta a la Llotja de Sant Jordi. Benvinguts al capítol 6è de la temporada de Tragaluz.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba, pren-lo com un vers. Crida el nom del teu amant, bandera negra al cor. I potser no sabràs que el seu nom sovint ens creix a les venes.
Aquest diumenge el Teatre Calderón d'Alcoi serà la seu d'un vell recital titulat Sense perdre la cançó i protagonitzat per dos cantautors, Joan Isaac i Andreu Valor. Hem volgut en Tragaluz conèixer una mica més sobre aquesta actuació amb la que Alcoi escriurà el punt final a la celebració del 9 d'octubre. Joan Isaac, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Andreu Valor, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, encantat de saludar-vos.
Benvinguts a Ràdio Alcoi, un plaer tindre-vos així per contar-nos una mica què és el que aneu a fer aquest diumenge, perquè, Joan, em sembla que per a tu fa molts anys que no has vingut a ser un escenari alcoià, no?
Bueno, jo sembla que el coi no he cantat mai, em sembla que no he cantat mai. Fa molts anys sí que baixàvem molt al País Valencià a cantar i a fer molts concerts, i hi havia una gran relació amb els cantants valencians, com el Lluís Miquel, com el Paco Muñoz, com el Tall, com el Lluís el Sifoner, i tanta gent que en aquells temps, doncs, ells venien al Principat i nosaltres baixàvem al País Valencià amb tota normalitat. Després va haver-hi un període fosc llarguíssim, on realment va ser molt difícil baixar a cantar al País Valencià, però realment ara sembla que és tot més possible, tot més fàcil, i és per mi una alegria immensa baixar al País Valencià a cantar.
Què és el que vas a presentar aquest diumenge al Calderó, millor dit?
Bé, aquest diumenge al Calderó farem un concert amb l'Andreu. A l'Andreu el vaig conèixer per una circumstància personal molt, molt potent que em vam connectar per una cosa d'un amic comú, i vam establir una relació bastant, bastant fluida, i l'Andreu és un d'aquests cantautors joves que interessats per la història de la cançó, i per tant, doncs, molt respectuós amb tots els altres companys que abans d'ell ja vàrem començar a cantar fa moltíssims anys, i va haver-hi un feeling molt, molt guapo, i a partir d'aquesta història comú amb aquest amic vam establir una relació una mica més professional, i ens vàrem plantejar de fer alguna cosa junts, i vam fer una cosa a Castelló fa el mes de maig, que va ser preciosa, i vam decidir que per què no continuar fent aquestes coses, intercanviant cançons, i bé, donant una visió molt particular del que, el que per nosaltres significa fer cançó d'autor, que és un gènere molt especial i molt concret, de gran tradició als Països Catalans.
Andreu, què espera tu compartir escenari amb Joan Isaac?
Doncs bé, tindré papallones a l'estómac quan tens el privilegi de poder compartir escenari amb un referent, no? Saps el que ha comentat ell, que tot naix al final d'una sensibilitat compartida, d'una història personal que algun dia possiblement compartim, no? I que bé, va, al final em va denotar que darrere d'aquell artista doncs, hi ha la persona que jo esperava que hi hagués, no? Quan una persona baixa de l'escenari i manté la seva forma, la seva proximitat, les seves sensibilitats, doncs és més fàcil creure-te-la, sobretot quan el dediques a la cançó d'autor, on saps que sempre ha estat vinculat doncs, un missatge doncs, de preocupació social o de sensibilitats cap a la bellesa de la paraula, no? Però també cap a les emocions. No? Així que quan van tindre aquesta possibilitat i van dir per què no, bueno, en aquell moment ja la il·lusió formava part de la possible... el possible treball que significa intentar gestionar una espècie de concert d'aquest tipus, no? I quan ja vam quan vam tindre una proposta afirmativa de poder anar a Castelló i sobretot ara hacia el Coi, doncs, pues bueno, pues són moments d'aixòs que donen sentit a dedicar-te a aquesta professió, no?
Uh-huh.
Jo crec que, com el dic, vinculen moltes coses en comú i tot i la discrepància de generacional, doncs de sensibilitat encara continuen estan compartides i crec que l'obligació de perpetuar justament aquesta manera d'entendre la vida a través de la música i de la cançó, doncs, prenen sentit en aquest tipus de convivències. No? Allí a Castelló, conforme ho ha dit Joan, va ser emocionant. Així que imagina que si no el col·li encara estàs més a prop de la teva gent i després d'obrir-li, no, les portes de casa perquè Joan es senta com a sa casa, en fi, de les coses més boniques de la música. Així que espero que així siga.
Efectivament, una oportunitat per escoltar les vostres cançons. Com bé dius, Andreu i Joan, sou de dues generacions diferents, però vos unís la paraula, el, no? La música, tot ahí enllaçat.
Sí, clar. No, encara que cada cop sembla com més denostada, és a dir, la cançó d'autor sempre ha estat i estarà en crisi davant de la banalitat de les músiques i davant d'aquesta mena d'obsessió per l'entreteniment, no només. És a dir, som un país amb aquest aspecte bastant jove, perquè si vas a països com Itàlia o França, els cantautors, la cançó d'autor està absolutament inserida dins la societat francesa o italiana. I, per tant, sempre ha tingut una continuïtat. I aquí el gran problema que va haver-hi va ser que quan es va passar de la dictadura a la democràcia, bueno, amb aquesta... que diuen entre cometes democràcia, doncs l'esquerra que ens havia apoyat durant molts anys, amb recitals clandestins, amb grans concerts on els cantants d'alguna manera ens utilitzaven per portar gent, i tot això, doncs, una vegada assolida la democràcia i la transició, els partits d'esquerra es van oblidar absolutament de la cançó d'autor, no? És a dir, van denostar absolutament el valor poètic i artístic d'aquest moviment i només, evidentment, doncs, estaven satisfets amb l'aprofitament polític dels cantants, no? Per tant, doncs, una vegada, després de passar de la crisi dels anys 80, que va ser molt, molt important pels cantautors, hi ha molta gent que ho va deixar, hi ha molta gent que va desaparèixer durant molts anys, com jo, per exemple, que vaig estar 14 anys sense cantar, doncs després s'han obert més horitzons i sobretot amb la incorporació de veus joves, tant al Principat com a les Illes, com al País Valencià, que han continuat aquesta tradició de cançó que mai has tingut que trencar. I espero que no es trenqui mai, perquè estan proliferant moltíssims cantautors d'una gran qualitat i molt més preparats que nosaltres quan vam començar musicalment i professionalment, molt més preparats i amb uns condicionaments tècnics i d'estructures per cantar que nosaltres ni ho somiàvem, no? Vull dir, jo me'n recordo concerts amb l'Ovidi cantant damunt de volquetes, de tractors, i allò servia d'escenari, no? Vull dir, tot això ha canviat. Ara hi ha grans auditoris, grans espais, molta més professionalitat, molts més mitjans tècnics, i per tant és molt més fàcil. Però bé, jo estic convençut de que en aquests moments la cançó i la poesia és fonamental en aquest món. Ara estava escoltant la ràdio per l'autopista quan pujava cap a Girona, i realment el que escoltes és bestial. Vull dir, el problema del poble curt, la pròxima sentència que serà terrible segurament, tot el canvi climàtic, tot això és... I per tant jo penso que és un moment on la poesia, on llegir un llibre o consumir cultura és fonamental. Perquè com diu un amic que precisament vaig veure ara, que es diu Pere Camps, el director de Barnasant, sense cultura sempre guanyen ells.
Uh-huh. Andreu, per al concert d'aquest diumenge a Alcoi, estareu acompanyats per altres músics?
Sí, bueno, tot i no perdre l'essència més íntima, perquè volem al final també el títol d'aquest espectacle s'anomena Sense perdre la cançó, vull dir que al final fem la defensa també del que està comentant Joan amb tanta delicadesa, no? La sensibilitat que ens aporta la professió de la que hem defensar i estimar, no? Així que és cert que seran projectes íntims, el que passa és que ens acompanyen dos músics molt polivalents i són capaços de donar-li matisos musicals que no per ser un músic l'acompanyant sembla poc, no? Jo em ve amb Toni, que és un pianista espectacular, bueno, bé, crec que ve amb Toni, això millor si ho preguntes a ell, no? Perquè és el mateix que farem allà a Castelló. És que van quedar bocabadats, és justament una persona amb aquesta musicalitat interna, un home, jo dic, espectacular, que és una manera de transmetre, veure-lo com executa les seves mans sobre el piano d'una manera tan intensa, i això acompanya que justament jo em puga després defensar amb aquest criteri i amb aquesta sensibilitat les cançons amb tranquil·litat. I a mi em passa un poc el mateix, el que passa que jo vaig amb el guitarrista Héctor Tirado, i també estarà Blai i Antoni Bañamaño com a tècnic un poc de les dues formacions. Farem cadascú una pinzellada dels nostres últims projectes, compartirem escenari en un moment donat on jo encantarà algunes cançons meves, i després a l'inversa farem alguna menció sobre els nostres referents també compartits. Llavors, ja dic, no deixaré de tindre un matís de la cançó d'autor més clàssica, no? Però crec que apareixeran textures i renovacions sonores bueno, que actualitzen el format i que fan que que siga vigent encara, no? Evidentment, tot i vindre d'on ve la cançó, nosaltres vivim en l'era que vivim, i sens dubte per això necessitats d'anar renovant sonoritats i intentar fer un plantejament més actual, doncs és part de la nostra obligació, no? Igualment així no ho considero jo.
Jo no sé si hi ha hagut ocasió, o heu parlat, de poder compondre una cançó els dos junts.
Intentarem fer-ho, però de fet ell s'afegeix a algunes cançons meves i jo m'afegeixo a algunes cançons seves, que penso que és el millor intercanvi que pot haver-hi entre dos cantants, perquè, com diu l'Andreu, són maneres de ser diferents. Jo soc d'una generació de cantautors, diguem, ortodoxes o clàssics, i l'Andreu és d'una generació on les sonoritats són absolutament diferents. Però no estem així, hi ha un fil conductor que és la sensibilitat i sobretot l'emoció, perquè penso que tant l'Andreu i jo, les cançons que la vaig escoltar em van impressionar perquè transmet molta emoció. Jo sempre he dit el mateix, que l'art sense emoció no té cap tipus de sentit ni cap tipus de valor. És a dir, a mi una pel·lícula que no em sacregi, que no em foti una patada a l'estómac, doncs no m'interessa. I una cançó que sigui bonica melòdicament o que sigui bonica quant a arranjaments o tractament musical, pot ser molt bonic, però si no hi ha un fons que m'emocioni, no m'interessa gaire, no? I per tant, jo penso que aquesta escola de cantautors i que intenten que l'emoció sigui el fil conductor dels seus espectacles és important. De fet, jo quan tinc dubtes sobre el que tinc que fer o el que per on tinc que anar, sempre em poso una cançó que es diu Anem aquí, pa, de Jacques Brel, on jo penso que és la cançó que resumeix més el que jo entenc per cançó, no? És a dir, musicalitat, intensitat i sobretot emoció.
Comparteixes aquesta opinió, Andreu?
Doncs ara va dir que havia perdut la senyal i que no escolta bé tot el que està dient ell, i em sap fatal perquè
estava...
escoltar a Joan sempre és un aprenentatge continu. no, el sent, no l'escolta per la distància, imagina.
No, destacava sobretot que la emoció en les cançons, en l'art d'interpretar-ho, que també és un motor ahí fonamental per expressar.
Sí, sí, totalment. I és que la concepció pura de la cançó la fem basant-se en aquest principi, no? És, jo crec que estem a unes altures, i sobretot, almenys personalment, no? Que jo sempre intento analitzar la realitat musical també del País Valencià, en aquest cas, que és la nostra franja de moviment més propera, no? On no hi ha una indústria, on no es considera el músic com està fent un treball concret, sempre la pregunta típica és, i a què més el dediques? Això vull dir-te que jo no estic ara en excuses d'intentar fer coses per fer-les. Les fas per sentir-les, no?
Uh-huh.
Llavors, quan tu almenys entens que això és la teva, el teu principi, com el dia bàsic, per a poder-te dedicar a aquestes coses, i afortunadament doncs, no hi ha massa gent que ho puga dir, no? Dir, ostres, tindré el privilegi de pujar-te un escenari, de compartir aquests tipus d'emocions, d'entendre i reivindicar la cançó com a aquesta eina de transmissió personal, però que tu no només la consumeixes, sinó que evidentment ho fas perquè ho creus i necessites d'ella per a viure. Necessites emoció. I quan compartixes una història, doncs ho fas creient-te-la i ho fas intentant transmetre que la gent s'emociona o empatitza justament amb la mateixa intensitat, no? Així que no sé si era per ahir el
sí.
que anava dient Joan, no? Però sens dubte de la emoció partixen les nostres idees de projecte i en la emoció pugem un escenari. Sense això no ens dedicaríem a aquestes coses.
Doncs aquest diumenge 13 d'octubre a les 7 de la vesprada pujaran a l'escenari del Teatre Calderón Joan Isaac i Andreu Valor per oferir-nos l'espectacle Sense perdre la cançó. Per últim, Joan i Andreu, per què ha d'anar la gent aquest diumenge al Teatre Calderón a escoltar-vos?
Bueno, la gent és molt lliure de... Andreu, parles
sí.
tu o parlo jo?
No, per favor, Joan, tu mateix.
No... Jo el que penso és que la gent té la llibertat d'anar on vulgui, no? Però jo penso que si volen trobar un oasi de poesia, d'emoció, d'intensitat i sobretot de professionalitat, el diumenge a la tarda al Teatre Calderón al COI hi haurà un espectacle ple de totes aquestes coses, no? Es tracta de fer moure la gent de casa, no? de que deixi el sofà i la comoditat diguem de televisió, d'internet i que es plantin en un teatre cara a cara amb els cantants, escoltant música en directe i sobretot disposats a obrir el cor i a obrir la sensibilitat per escoltar cançons diferents, evidentment, però que són jo penso que un espectacle molt digníssim, no? I penso que això és el que té que moure la gent, no? I jo espero que vingui moltíssima gent i que sé que el teatre és molt gran, ja m'ho ha dit l'Andreu, que fot molta por això,
uh-huh.
però que en el fons cantar per 3.000 o cantar per 150 persones, en el fons l'artista té que estar abocat a transmetre l'emoció i les cançons davant de 300 o davant de 3.000, no? I penso que, evidentment, quan més gent hi hagi, millor, no? Però penso que és un exercici de poesia, d'emoció, que penso que la gent, doncs, bueno, no s'ho pot perdre.
Andreu?
Doncs aquesta setmana m'he trobat tres preguntes que estan farcint-me de qüestionament personal, no? A mi m'han preguntat, tu què vols de la vida? Però, en sèrio, tu què vols? Com una pregunta fonamental. I les altres és, què és realment el que el fa feliç? Perquè la inèrcia d'aquesta realitat el porta cap a un lloc d'un altre sense plantejar-te realment quines són les coses que realment el fan feliç i com aconseguir-les, no? Com estem qüestionant, no, d'aquest tipus de coses que crec que al final són preguntes universals que a totes i a tots ens afecten, no? Jo crec que el concepte d'aquest concert tracta de, evidentment, posar en valor quina realitat vivim, el valor emotiu de la poesia i de la música, que de vegades diem la poesia i això la gent s'espanta perquè pareix que sigui un gènere que genera certa distància. No és cert, al final la poesia no és més que aquesta sensibilitat de transmetre en paraules justament el que un pot arribar a sentir o li preocupa sobre la realitat que viu, i això és compartit, no? És a dir, n'hi ha dos coses que és fonamentals perquè la gent tinga ganes de vindre i, evidentment, es convidem tant de bo tinguem el gust de poder-ho fer, no? Una és per acollir a Joan. Considero que és una de les persones que ens ha aportat moltíssim en el tema de la cançó. Com ella ve a dir fa molt de temps que no ve al País Valencià i crec que és una mostra d'agraïment, donar-li les gràcies en forma d'aplaudiments o d'atenció quan una persona fa aquest esforç de baixar del Principat i jo crec que ja el dic, l'acolliment no és més que el nostre aliment, no és més, però ho és tot, no? I després, perquè sens dubte crec que, en fi, estem abocats a poder conviure entre generacions també distants. Per a mi és un fet important el fet d'escoltar, d'aprendre aquesta gent que tant ens ha portat i que van petjades per davant, perquè la seva maduresa i la seva trajectòria ha sigut capaç d'obrir també, per exemple, camins que jo puga algun dia estar pujant d'un escenari. Però en això, tot el darrere, parlem d'una mateixa vida vista des de punts de vista distints. En fi, crec que és un projecte eclèctic, barrejarà la part clàssica en la actual. Parlem en el mateix idioma, no només per la llengua, sinó per la manera d'entendre la vida, no? I en fi, jo crec que sens dubte, Castelló van trobar molta bona acollida i bones emocions, i crec que Alcoi no es mereix menys i tampoc rebrem menys per la partida, no? Que crec que Alcoi és una de les localitats més sensibles culturalment d'aquest entorn, no? I crec que li pot interessar molt una proposta així. Crec que li agradarà, s'emocionarà i al cap i al fi és el que nosaltres anem buscant.
Joan Isaac i Andreu Valor, gràcies per atendre la cridada de Ràdio Alcoi. Desitjar-vos que vagi tot molt bé el diumenge i a seguir disfrutant amb la música.
Moltes gràcies i ens veiem diumenge. Moltes gràcies.
Marcar el torn modest d'aquesta espècie, fixar la vista al sol amb un nou tacte i aprendre a caminar despert. Calmar el brot d'obscures circumstàncies que ens rodegen, perennes a una vida amb cars peatges, usant la ràbia enfront la por. Al cel de nou tornarem a caure recordant el present, agafant la mà i comencem. Prova de volar contra el vent.
Alcoi fa uns dies ha encetat un nou cicle expositiu per mostrar el patrimoni d'artistes, de creadors d'Alcoi a tot el públic en general. Avui anem a conèixer una mica més en profunditat la proposta que es presenta a la Llotja de Sant Jordi, La memòria del temps, una exposició de Pauline Laporta. Per això avui hem convidat a José Luis Antequera, comissari d'aquesta exposició. José Luis, bon dia.
Bon dia, Maribel, un plaer.
En aquesta sala subterrània ja es pot veure part de la col·lecció de les obres de Pauline Laporta. Primer, ens agradaria conèixer un poc aquesta artista.
Bueno, Pauline Laporta és una pintora alcoiana, que va néixer en 1920, i es va desenvolupar la seva pintura a partir de 1950, quan ella es va mudar a Madrid i va començar a estudiar en l'estudi de Maria Roeset, que li va ensenyar el dibuix, perquè Pauline és una pintora que sobretot és una gran dibuixant, sap dibuixar perfectament bé. I després en el mestre Vázquez Díaz, que li va ensenyar aquesta avantguardia, les avantguardes espanyoles, ell venia de París, estava donant classe en Madrid, i és la persona que li va ensenyar a sintetitzar el quadre i a treure tot el superflu del quadre. De manera que el seu estil era molt depurat, i era una persona molt independent com a dona. Va viure uns temps de silenci, que eren els temps de la postguerra, i ella sempre va fer el que volia fer, és dir, és una de les dones pioneres, artistes, en el sentit que no va dependre d'un geni o d'un mestre o d'algú que la protegira. Ella sola es va protegir i va fer una obra prou extensa, malgrat i tot que ella li costava molt fer una obra, degut a que ella s'ho pensava molt. Ella sempre deia que a mi les obres em venen de dins cap a fora, no faig res formalista, sinó tinc que madurar el concepte i a partir d'ahir crear l'obra en molta paciència.
I així, com bé ens estàs explicant, va anar creant tota la seva col·lecció, la seva obra, i ara, part d'ella, podem veure-la a la Llotja de Sant Jordi amb La memòria del temps. Per què aquest títol per aquesta col·lecció?
Bueno, si mirem l'obra de Pauline té una certa melancolia en la seva creació, degut a que ella va començar, com dia en Vázquez Díaz i en Roset, i va començar, com tots els pintors, doncs, a fer bodegons i a fer natures mortes, fins que va trobar el seu estil. Ella creia que el seu estil era l'abstracte, que era quan això es portava molt als 60, als informalistes, al grup El Paso, etc. I ella va començar, va tenir un any, als anys 70, 70-71, es va dedicar a fer quadros abstractes. I ella deia, jo m'ho passé molt bé aquí, fent els quadres abstractes, molt bé. Però al cap de 2 anys es va donar que no era el seu. I va seguir buscant el seu estil. I el seu estil al final va acabar sent una barreja de realisme màgic, simbòlic, si vols, oníric. I diem La memòria del temps perquè ella el que intenta és, a l'estil de Proust, a la busca del tiempo perdido, al recuento del tiempo perdido, buscar, reencontrar els objectes que sempre íntims, del fragment, del detall, que sempre han estat al voltant de la seva família i al voltant d'ella, de si mateixa, i reproduir, o sigui, reproduir-los, interpretar-los en el quadre, objectes senzills que posats un al costat de l'altre fan un, diguéssim, un bodegó, fan una... donen un missatge de tranquil·litat, de serenor, del temps que hem perdut. Per això es diu La memòria del temps. És dir, ella vol rescatar el temps passat i vol memoritzar-lo en els seus quadres i, per supost, en els espectadors que puguin anar a veure l'exposició.
Què podem veure en aquest recorregut per recordar el temps i el temps perdut?
Aquesta exposició és interessant perquè el que fem és posar un recorregut en el qual es pot veure totes les etapes de la pintora. És a dir, comencem en els anys 60, quan ella ja està formada, i ja comencem ja en els bodegons i en la influència de Vázquez Díaz, que una miqueta de la geometria figurativa, també els bodegons clàssics, que és on s'ensenya ja a dibuixar, ja a compondre, ja a encaixar el quadre, fins als anys 70, que comença, com dia abans, la qüestió de l'abstracte. Tenim també un apartat que és cap a l'abstracció, on es veu un panell en què tot el que hi ha a la panell és abstracte, pràcticament va desdibuixant la figuració i torna a la idea pura, a la idea conceptual. Després, com diem, en els anys 75 busca el seu camí i aleshores comença en aquest realisme oníric, diguéssim, o simbòlic, i ahir sí que l'exposició té, l'exposició central està basada en el realisme simbòlic. N'hi ha uns 30 quadres en els quals es pot veure és el món oníric i el món simbòlic de la pintora. I per acabar, al final hi ha una petita... dos quadres que rememoren la seva vinculació al coll, que es dediquen a Sant Jordi. Uno és la portada de la revista de festes de l'any 97, i l'altre és un quadre que li va fer a son pare, en memòria de son pare, que ell va ser capità, crec que és dels Guzmans, en l'any 1915, Paco Laporta Bronat. I aleshores li va fer un quadre homenatge a partir d'una foto que tenia de son pare, i ahí ho tenim. I al final de tota l'exposició tenim una gran mostra de lo que és la Pauline dibuixant, que són els retrates. Retrates de persones, familiars, gent que li cridava l'atenció i la feia posar. I ahí es veu la maestria de la pintora alcoyana en el carbonet i en el llapis.
Una mostra que romandrà oberta fins a l'1 de desembre en la Llotja de Sant Jordi. L'horari és de dimarts a dissabte, de 11:30 a 13:30 hores. tardes, per la vesprada de 5:30 a 8:30 i els diumenges i festius de 11:30 a 1:30 del migdia. Un bon horari per conèixer aquesta mostra. José Luis, preguntar-te per què ha d'anar la gent a veure l'exposició.
Bueno, primer jo, perquè nosaltres també, com dia prou, està a la busca del tiempo perdido, no? Pauline fa 25 anys que no fa cap exposició, per supost ara ja no la pot fer, està pòstuma. En l'any va ser 96, no, la primera exposició en Alcoi va ser en 1966 i la última va ser en el Centre Cultural en 1995. Per tant, han passat 25 anys i el que volem també, parafrasejant la memòria del temps, és que el temps no mos traga la memòria, és a dir, que conegam els artistes que hem tingut aquí de projecció nacional i internacional. Per això fem el cicle, vam començar en el rescat de la pintura, que eren pintors de l'escola de Cabrera, després vam fer el de Fernando Cabrera, després vam fer Rigoberto Soler i ara és l'homenatge a Paulina. La primera cosa, recordar d'on venim, que això sempre històricament i estèticament és importantíssim per a conèixer el que es fa ara. Segon, l'obra en si és interessantíssima, en el sentit de que pocs pintors i menys pintores han tocat el tema de l'oníric en Espanya. I l'última va ser Remedios Varo, bueno, ara tenim també als realistes madrilenys, però Remedios Varo, que és la seva, diguéssim, antecessora, ella, estem parlant dels anys 40-50, és a dir, és molt original, en una paraula, els temes que trata Pauline no són qualsevol, és a dir, no són paisatges normalets, no són retratos normals, és un bon oníric que és important conèixer i avaluar-lo en el seu moment històric i contemporani també, per supost.
Doncs una bona proposta per anar a visitar a la llotja de Sant Jordi del Coi. José Luis Antequera, comissari de l'exposició La memòria del temps de Pauline Laporta. Gràcies per vindre a Ràdio El Coi, per apropar-nos a aquesta informació i que vagi tot molt bé.
Gràcies, Maribel. També volia dir que farem alguna visita guiada i que també hem donat, hem convidat els col·legis, perquè la didàctica estètica és molt important per a aquestes exposicions, convidat els col·legis d'El Coi, batxillers, això, perquè els mestres facin un ioguet i puguin anar-hi i veure l'exposició. Val la pena.
Gràcies.
Gràcies a tu.
I ara és torn per obrir l'agenda per aquest cap de setmana. Avui divendres, 11 d'octubre, a Alcoi, a les 8:30 de la vesprada, al Teatre Calderón, tenim una cita amb el teatre i serà amb la representació de Separeu-vos Junts a càrrec de la Dependent. Una comèdia escrita per Gemma Miralles i protagonitzada per Natàlia Nadal, Jordi Ballester, Marta Chiner, Vicent Pastor i la pròpia autora. Tots ells estaran dirigits per Pepa Miralles. Ahir vam tindre ocasió de parlar amb aquestes dos protagonistes, amb Pepa Miralles i amb Natàlia, que els convidaven per aquesta funció.
Home, perquè a la gent li fa il·lusió, jo, per mi no obliga la gent. Jo el que vull que és que la gent vagi perquè vol i perquè disfrute l'obra. N'hi ha gent que anirà a altra volta? Sí, però no passa res perquè jo el que vull que és que la gent ho disfrute.
Ai, és que no puc superar això, De dir, és que clar, que molt alt, està molt bé, o sigui, que la gent que... Però vaig a disfrutar, és que vull anar a disfrutar.
No esta... anar per anar.
No anar per anar, anar no. A passar-ho bé.
Exacte.
I molt bé, molt
disfrutar
ben dit.
Disfrutar el teatre.
I jo añadiria que, a més, ja que vindré a veure Separeu-vos Junts, perquè no podem perdre-li la pista a esta xiqueta, a Natàlia Nadal. I després que veureu unes cançons fetes per el grup Gener, meravelloses... veureu una escenografia, unes llums, un vestuari, vull dir que ho passareu realment bé. And I'm waiting for you.
I aquest cap de setmana al Teatro Rio de Ibi també presenten dos musicals. El primer és Annie, amb funcions el dissabte a les 5 de la vesprada i el diumenge a les 12 del migdia. I en aquest escenari també es representarà el musical Jekyll and Hyde aquest dissabte a les 9 de la nit. Moment per escriure el punt final al capítol d'avui de Tragaluz. Agrair-los la seva atenció i desitjar-los que continuen disfrutant de la cultura.